Puccinelli era la marioneta més inquieta del vell teatrí. Tot hora protestava, sigui perquè a l'hora de l'actuació s'hauria estimat més anar a passeig, sigui perquè el titellaire li destinava un paper còmic, mentre ella l'hauria preferit dramàtic. Un dia o altre, li deia a l'Arlequí, tallaré els fils. I així ho va fer, però no va ser de dia. Una nit va aconseguir apoderar-se d'un parell de tisores que el titellaire havia oblidat. Va tallar l'un darrere l'altre els fils que li subjectaven el cap, les mans i els peus, i va proposar a l'Arlequí. Vine amb mi. L'Arlequí no en volia sentir ni parlar, de separar-se de la Colombina, però en Puccinelli no tenia cap intenció d'endur-se aquella pesada, que en les representacions li havia jugat més de 100.000 males passades. Doncs me n'aniré tot sol, va decidir. Va saltar agosaradament a terra i au, es va posar a córrer com un esperitat. Quin gust, pensava tot corrent, no sentir-se estirat més per tot arreu per culpa d'aquells fils remaleïts. Quin gust posar el peu just on es vol. El món, per a una marioneta solitària, és gran i terrible. I habitat, especialment de nit, per gats ferotges que sempre estan a punt de pensar que qualsevol cosa que corri és una rata per caçar. En Puccinelli va aconseguir convèncer els gats que se les havien amb un veritable artista. Però per si de cas, es va refugiar en un jardí, es va reulir contra un marge i es va dormir. A trenc d'alba es va despertar i tenia fam. Però al seu voltant i fins a perdre's de vista n'hi havia més que clavells, tulipes, zínies i hortènsies. Paciència, es va dir en Puccinelli. I collint un clavell va començar a rosegar-ne els pètals amb un cert disgust. No era com menjar un bistec a la brasa o filet de lluç. Les flors tenen molt de perfum i poc sabor. Però en Puccinelli allò li va semblar el sabor de la llibertat. I a la segona mossada ja estava segur de no haver trobat mai res més de bo. Va decidir quedar-se per sempre en aquell jardí. I així ho feu. Dormia aixoplugat sota una enorme magnòlia, les dures fulles de la qual no temen ni la pluja ni la pedregada, i s'alimentava de flors. Avui un clavell, demà una rosa. Puccinelli somiava muntanyes de fideus i prats de formatge ratllat. Però no es retia. S'havia tornat d'allò més prim i sec, però tan perfumat que alguna vegada les abelles es posaven sobre seu per xocar-ne el nèctar i només s'allunyaven desil·lusionades després d'haver intentat en va enfonsar el fibló en el seu cap de fusta. Va venir l'hivern. El jardí desfullat esperava les primeres nevades i la pobra marioneta ja no tenia res per menjar. I no digueu que hauria pogut continuar el viatge. Les seves pobres cames de fusta no l'haurien dut a gaire lluny. Paciència, es va dir en Puccinelli. Moriré aquí. No és pas mal lloc per morir. A més, moriré lliure. Ningú ja no podrà lligar mai més un fil al meu cap per fer-me dir sí o no. La primera nevada el va sepultar sota una flonja flassada blanca. Quan va venir la primavera, just en aquell indret hi va créixer un clavell. Sota terra, tranquil i feliç, en Puccinelli pensava. Ves per un, sobre el meu cap hi ha crescut una flor. Hi ha ningú que sigui més feliç que jo? Però no era mort, perquè les marionetes de fusta no poden morir. Encara hi és allí sota, i ningú ho sap. Si sou vosaltres qui el trobeu, no li poseu pas un fil al cap. Els reis i les reines del teatrí, aquell fil no els molesta. Però ell no ho podria pas suportar. Bé, aquest conte està tret d'un llibre que es diu Contes per telèfon, d'en Jenny Rodari. És un autor italià. I bé, doncs els dos contes que us hem explicat, diguem que tenen en comú que parlen de la llibertat, no? La llibertat, doncs, quin sabor té la llibertat? És com saber plantar per després menjar? És com sentir-se hàbil per no ser atrapat per un gat? Bé, ni aquestes ni d'altres savieses ens seran servides. Gràcies i fins una altra.
Ciutat i la rata de pagès. La rata de ciutat i la rata de pagès. Fa molt de temps, quan els ocells encara tenien dents i els animals i els homes vivien plegats en els pobles i en les ciutats, una rata, que vivia a la ciutat, va decidir d'emprendre un viatge i anar a córrer món. Es va preparar un farcellet, s'hi posà tot el que necessitava per arreglar-se i anar neta i polida, unes camises de fil i unes corbates a joc. Perquè heu de saber que es tractava d'una rata molt presumida, que vivia en un palau d'uns senyors riquíssims i que ella n'estava molt orgullosa. Va agafar un camí que anava cap a l'est i tot xinoxano va caminar tot el dia. Quan es va fer fosc, va arribar en un llogaret de quatre cases. Va picar la primera porta que va trobar i la va obrir una senzilla rata de pagès. «Bon vespre», li va dir la rata de ciutat. «Que em podeu donar a xupluc, que vaig de viatge i se m'està fent fosc?» La rata de pagès la va fer entrar, va parar a la taula i la va obsequiar tan bé com va poder. Li va preparar menjars de l'hort, unes quantes mongetes, un tomàquet ben vermell, un carabassó per llepar-se els dits i unes quantes figues que va treure de la figuera. «I de carn, que no en teniu a pagès?», va dir estranyada la rata de ciutat. «Oh, veuràs», li va dir la rata de pagès. «Quan es mata porc tenim molta carn i també quan matem un capó per Nadal, però la resta de l'any mengem el que la terra ens dona». Després de sopar, s'assegueren totes dues al banc de l'entrada de la casa. La rata de ciutat començà a explicar les meravelles de viure en un gran palau. Podia menjar cor que vols cada hora d'àpat. Podia passejar pels salons i les cambres i cada dia podia dormir en un lloc diferent. Veia les festes que els seus amos celebraven cada nit i fins i tot havia presenciat un ball on hi havia el rei. La rata de pagès va quedar sorpresa que en el món hi pogués haver algú que visqués d'aquesta manera. Poc després, la portà al lloc on dormia, un senzill paller des d'on es podien veure el cel, la lluna, les estrelles. La rata de ciutat es rigué de la pobresa amb què es vivia al camp i tornà a parlar de la riquesa de la vida de ciutat. Quan l'endemà es va acomiadar de la rata de pagès, la convidà a anar un dia al seu palau. «Seràs benvinguda», li va dir, «i veuràs una altra forma de viure. Potser fins i tot no voldràs tornar al teu senzill paller de pagès». I dit això, va continuar el seu viatge fins que se'n tornà a la ciutat convençuda que allà no trobaria un lloc millor per viure. Després va enviar una carta a la rata de pagès i la va convidar a passar uns dies al palau on vivia. La rata de pagès, molt contenta, va agafar quatre coses, les posà en un forcell i se'n va anar a fer-li una visita. La rata de ciutat la va rebre amb els braços oberts i li va ensenyar tots els racons de palau. La va fer entrar al rebost, ple de suculentes viandes, porcs, pernils, vedelles guisades, peixos salats, botifarres, llangonisses i formatges curats. Això és bo de veritat, i no les verdures que teniu al camp. Saps què has de fer? Deixar la teva casa i venir-te a instal·lar amb mi. Veuries que bé que ens ho passaríem les dues plegades. La pobra rata de camp no se sabia avenir de tant de menjar, de tantes riqueses i de tant luxe. A l'hora de dinar, les dues rates van agafar tot el que van voler del rebost i s'ho van anar a menjar en una taula llarga i majestuosa que hi havia al palau. Quan estaven a punt de començar el que, sens dubte, havia de ser el millor festí de la rata de camp, van sentir un gran terrabastall i la rata de ciutat es posà a xisclar. «Amaga't, amaga't, o no ho explicaràs! Vine al cau que tinc aquí!» I tan ràpid com va poder, es va ficar en un forat que hi havia en un racó de la sala. La pobra rata de pagès estava tan esporuguida que no sabia cap a on córrer. Li va venir d'un moment com el cop de l'escombra d'una de les criades del palau no l'encalça i la deixa morta. «Però què és això?» es va dir esbufegant i tot espantada. «Què passa aquí?» «Oh, veuràs», li va dir la rata de ciutat. «Viure a palau té els seus perills. Els senyors no volen cap rata enlloc i les criades, de tant en tant, em persegueixen amb l'escombra. Però no t'amoïnis, ja sé el que he de fer per escapar-me. Només en unes quantes corregudes al dia ja en tinc prou. I tu? I tu ets la que em dius que aquí s'hi viu tan bé i s'hi porta una vida tan regalada? Que no veus que estàs en perill constant? Jo al camp no tinc tan bones viandes, però tampoc unes cambres tan luxoses, però la meva vida és tranquil·la i mai ningú no em persegueix. Vaig i vinc per tot arreu, quan vull menjar me n'agafo i visc sempre a fora sense por de res. Saps què et dic? Que me'n torno a la meva terra i et ben regalo les riqueses i els perills». I dit això, agafà el seu farcell i se'n va anar rebent per allà on havia vingut. Sí, nois, i així són les coses. Val més menjar poc i pair bé que tenir molt i patir constantment. La rata de ciutat i la rata de pagès, de Joan Amades, dins el folklore de Catalunya. Barcelona, 1950.